Quintana, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Estic bé, gràcies.
Han passat gairebé 10 anys, aquest dilluns farà 10 anys d'aquell 14 de novembre del 2012, i hem quedat precisament en una terrassa al Passeig de Gràcia amb Gran Via. Què sents quan hi tornes?
Doncs una mica de neguit. Sempre en recordo, quan arribo aquí veig la font de la Gran Via i el Passeig de Gràcia, i bé, se'm ve al cap el que em va passar, no?, aquell 14 de novembre.
Aquell 14 de novembre hi havia una vaga general i tu et vas sortir a manifestar.
Sí, hi havia una vaga general...
Per protestar contra les retallades.
Per protestar contra les retallades. La segona d'aquell any, la primera va ser al març i aquella segona era el 14 de novembre. I vaig venir com qualsevol altra persona que està preocupada pel seu futur i que veu que els drets socials estan sent retallats i que no... Que no canvia, no?, la cosa, i que va cada vegada pitjor.
A què et dedicaves tu en aquell moment? Estaves a l'atur?
Jo justament en aquell moment estava a l'atur, havia tingut un bar cafeteria, l'havia hagut de tancar, i estava a l'atur, i per això precisament, perquè estava a l'atur i estava preocupada, vaig venir a la manifestació.
Quants anys tenies fa 10 anys?
42.
42. La manifestació va anar bé i tu al vespre, crec que aquí baix precisament et trobes amb una amiga a l'hora de plegar, no?, l'hora de marxar cap a casa.
Sí, nosaltres vam pujar pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Diagonal, i quan van arribar a la Diagonal, com hi havia tantíssima gent al Passeig de Gràcia, la manifestació ja havia marxat i estava per Via Laietana i així, i nosaltres el que vam fer és que, com havíem perdut la cua de manifestació, doncs vam girar cua i vam tornar a baixar pel Passeig de Gràcia. I quan vaig arribar aquí, a quasi tocada la plaça Catalunya, em vaig trobar una noia que treballava al centre cívic on jo tenia el bar. Uh-huh. Llavors ens vam aturar a parlar un moment amb ella, no?, saludar-la, hola, què tal, tal, no sé què. Ah, mira, estem decidint que hem de marxar a casa, però com no hi ha transport, que estava de vaga, doncs havíem de marxar caminant. Llavors s'escoltaven trets per la Via Laietana dels policies i llavors no volien anar caminant cap allà. Llavors ens vam aturar a veure si la cosa es tranquil·litzava una mica i podíem anar en aquella direcció, no?, cap a Via Laietana, que era cap a on havíem d'anar al nostre barri.
I què va passar després?
Doncs que just en el moment d'acomiadar-nos de la noia aquesta que coneixia, vam estar, doncs, un parell de minuts aquí aturats al Passeig de Gràcia, i llavors vam veure que venia gent corrents d'aquí, de cantonada de plaça Catalunya cap amunt del Passeig de Gràcia, i bueno, ens va sobtar, no?, que vingués gent corrents, però és que al darrere seu hi havia un grup de policies que els estaven empaitant amb la porra, no? Llavors jo em vaig espantar, vaig pujar cap amunt gairebé fins a la Gran Via. Llavors, quan vaig arribar a la Gran Via, vaig veure que un grup de furgonetes de la Brimo venien per la Gran Via i van començar a donar voltes a la font. Llavors es van aturar allà en aquell creuament i van baixar els policies amb les escopetes. Jo, al veure la policia amb aquelles escopetes tan grans, doncs em vaig espantar encara més i vaig decidir creuar el Passeig de Gràcia en direcció al carrer Casp. Mm.
Hi ha un moment en què notes un impacte molt fort a la teva cara.
Sí, va ser just en el moment de creuar el Passeig de Gràcia, que abans d'haver arribat vaig tenir el cop a la cara. El cop va ser perquè em vaig girar per veure si venia el meu company que estava amb mi, perquè jo vaig sortir corrents per creuar el carrer, llavors vaig girar i al girar em van donar aquí amb el projectil a la cara.
En aquell moment eres conscient de que estaves perdent un ull?
Sí, vaig ser molt conscient, perquè vaig rebre el cop, llavors no veia res, em vaig tocar i ja tenia sang. Llavors el meu company estava allà amb mi i jo li vaig dir: "Ah, Lluís, Lluís, que penso que m'han donat amb alguna cosa, mira'm l'ull." Llavors ell es va posar davant meu, em va mirar l'ull i em va dir: "L'ull no es veu." I llavors els dos vam ser molt conscients de que l'ull el que tenia era molt greu, no? Jo no sabia si l'havia perdut o no l'havia perdut, perquè clar, ni m'havia vist, però no veia, i el cop era tan fort que tenia tota la cara adormida.
Et van portar a l'hospital i et van operar d'urgència?
Em van portar a l'hospital i em van operar d'urgència, i em vaig despertar al matí a la UCI amb un pegat a l'ull i bé, l'ull ja no estava.
Aleshores, el conseller d'Interior era Felip Puig, i en un primer moment va dir que havien estat els mateixos manifestants que t'havien llançat un objecte a l'ull.
Això va dir. Però no és veritat, perquè allà manifestant llançant coses no hi havien. Els únics que hi havien disparant eren els de la Brimo. Llavors, crec que va quedar suficientment demostrat amb tots els vídeos que van aparèixer que el conseller no estava dient tota la veritat.
Va ser un projectil policial, i dic projectil policial perquè no s'ha pogut demostrar, ni tampoc al contrari, que fos una bala de goma o foam.
Així és. No s'ha pogut demostrar perquè en el judici van haver-hi dubtes de que un projectil m'havia impactat a la cara i m'havia provocat l'esclat ocular i tota la destrossa que em va fer dels ossos de la cara. Però els informes forenses sí que demostren en un 99,99% que va ser amb una bala de foam, perquè per la mida, la força, el pes que tenien les bales és totalment diferent del projectil de foam. Llavors tots els metges forenses que em van examinar, que van ser 6 o 8, por ahí, més o menys, van coincidir en que era compatible amb una bala de goma.
Alguna vegada has parlat cara a cara amb Felip Puig?
No. Mai. Jo li vaig demanar, Li vaig demanar en un vídeo que vaig fer públic 15 dies després de l'agressió, i mai es va posar en contacte amb mi. Mai.
El director general dels Mossos aleshores era Manel Prat. I has parlat amb Manel Prat alguna vegada?
Sí, vaig parlar amb Manel Prat un dia que hi havia compareixença en el Parlament, que jo vaig anar a fer una compareixença allà amb motiu de la comissió aquella que vam fer d'estudi del model policial arran del meu cas. I bé, es va veure obligat una mica a parlar amb mi, perquè ell va passar i nosaltres estàvem allà fora als passadissos, i en veure'ns, pues, va venir i ens va dir: "Voleu que parlem un moment?" tal, i llavors vaig entrar amb la meva advocada, la Laia Serra, i vam estar xerrant amb ell 5 o 10 minuts.
Algú t'ha demanat perdó?
Algú de la conselleria, vols dir, o dels Mossos? Sí, m'han demanat perdó. Jo he parlat amb el Josep Lluís Trapero, personalment, va demanar perdó. He parlat amb el Jordi Llaner, que va ser conseller d'Interior posteriorment, i em va demanar perdó. El conseller anterior, que era l'Espadaler, que va fer el relleu del Felip Puig, també em va demanar perdó. Que passa que el perdó no canvia les conseqüències, no canvia les circumstàncies, no? I el que s'ha de fer és fer les pràctiques bé i fer les maniobres policials, fer-les bé i no anar ferint a la gent pel carrer gratuïtament.
Sí que vas aconseguir una cosa, o que el teu cas va aconseguir una cosa, i és que finalment, després encara d'algun temps, es prohibissin les bales de goma als Mossos, no altres cossos de seguretat. Els Mossos no poden disparar bales de goma.
Exacte.
I en el cas del foam, continua el debat de si han de poder disparar foam o no han de poder disparar foam.
Sí. Sí, jo estic ara mateix en una campanya estatal per demanar la prohibició de les bales de goma a tot Espanya, per tots els cossos policials. De fet, estem amb el Centre Irídia i Amnistia Internacional, Stop Bales de Goma, el Centre de No Violència, el NOVAC, no? que tenen seu aquí a Catalunya i a Madrid també, i estem portant una feina per intentar que es prohibissin aquests, tant les bales de goma a tot l'estat com les de foam a tot l'estat i a Catalunya també.
Tot i així, tu no vas ser l'última víctima que va perdre un ull en una manifestació amb una càrrega policial. N'hi han hagut més darrere teu. Penso en el Roger Espanyol, però penso també en altres casos que potser els noms no han transcendit tant, no?
Els noms, sí que hi ha més persones ferides, persones que han perdut un ull per aquestes bales de goma i també per projectils de foam que ens van vendre en la comissió del Parlament quan van ser prohibides les bales de goma el 2014 aquí a Catalunya. Ens van dir que els projectils de foam que eren molt més segurs, que anaven directes a on s'havien de disparar, que això permetria que no hi haguessin casos com el meu. Doncs hi han hagut 6 casos, que jo sàpiga, de projectils de foam, de persones que han perdut un ull o tenen traumatismes cranioencefàlics o coses així bastant greus. També hi han hagut casos de bales de goma, com el del Roger Espanyol, no? I a mi el que em fa pensar és que tota aquella feina que van fer, no? Tothom que es va posicionar, que volien que provessin les bales de goma, i resulta que 10 anys després o 10 o 8 anys després hi ha una altra persona ferida per aquest motiu, de què serveix, no? Tota aquesta mobilització i que la ciutadania aconsegueixi una cosa si després arriba la policia i fa el que vol. Jo crec que si estan prohibides aquí, estan prohibides. Després, la lletra petita es veu que deixa que la Policia Nacional les dispari.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb l'Ester Quintana, 10 anys després que perdés un ull, precisament aquí on som, a la cantonada amb Passeig de Gràcia, amb Gran Via. Ester, com és viure només amb un ull?
Bé, viure amb un ull és una mica més difícil que viure amb dos, és clar, perquè el primer que et passa és que perds l'equilibri, no? Bueno, el primer que passa és que evidentment que et falta l'ull, que no veus d'aquest costat, perds l'equilibri, has de tornar a reorganitzar el teu cervell perquè el teu cos estigui equilibrat només amb la visió que tu, tens. Després, jo no veig la profunditat ni les imatges en tres dimensions. Em costa molt, molt, molt baixar escales, sobretot si les escales no estan ben diferenciades, no? O tenen alguna línia diferent color o així. Se'm fa molt difícil també tot el que són portes de vidre, no? De transparents, perquè no les veig i m'espanta perquè em xoco. Em xoco als aparadors de les botigues perquè no puc calcular la distància que tinc. M'apropo a un aparador a mirar i he de procurar de no apropar-me molt perquè em donaré un cop. Quan transito com a peató pel carrer, doncs jo vaig recte, però la gent sempre s'enxoca amb mi per la part de l'esquerra i bueno, jo pressuposo que és perquè com no hi veig d'aquesta part d'aquí, doncs que se'm fa difícil aquesta circulació, no? Que la gent també va molt atabalada, no? Pel carrer. Però bueno, no sé, aquestes coses són les que m'han canviat. M'ha canviat que no condueixo perquè em fa por. Bueno, m'ha condicionat moltes coses.
Ara portes una pròtesi?
Ara porto una pròtesi. És de resina, de plàstic, vamos.
Quantes operacions t'han fet des d'aleshores?
M'han fet 6 operacions. La primera la mateixa nit d'urgències i les altres doncs espaiades en el temps perquè em donés temps a recuperar-me de l'operació anterior. I no m'han fet més perquè l'ull ja no suportaria una altra operació.
Clar, perquè suposo que el cos humà, les pròtesis el que fa al cap d'un temps és rebutjar-les, no?
Bueno, jo el que porto és una pròtesi externa que és com una... com una cascarilla, no? O sigui, i es pot canviar, allò no és permanent. Tu la treus, la rentes, te la tornes a posar, això es canvia de tant en quant, s'ha de fer una pròtesi nova perquè la forma de l'ull pues, s'adapti en aquella pròtesi.
Clar, una cosa és, evidentment, el canvi físic i les seqüeles físiques de perdre un ull, però, evidentment, psicològiques, deu haver estat duríssim tot aquest temps.
La veritat és que sí.
Perquè mirar-te al mirall, per exemple?
Això és el pitjor. Mirar-me al mirall, no? Aixecar-me al principi, sobretot, pensava, m'aixecava al mirall, em mirava i no em reconeixia, no? No reconeixia la meva cara perquè, clar, la meva cara ha canviat, ara tinc... Bé, va tenir una fàscia també en aquesta part de la cara, me van haver de rejectar els pòmuls cap amunt perquè no em quedés caiguda, el fet d'haver patit el fet mateix, no?, d'haver patit l'agressió, això doncs em va afectar moltíssim, no? No reconèixer-me allò, ser figura pública, també això també em va impactar bastant, però penso que és una cosa que havia de fer per reivindicar el que m'havia passat i perquè no li passés a ninguna altra persona.
Creus en la justícia?
No. Simple i rotundo. Abans pensava que hi havia justícia, però ara penso que no hi ha una justícia per tothom. Si tens diners, pots tenir més justícia. Si no en tens, doncs és més difícil aconseguir-ne.
Què li ha passat al policia que va disparar?
Res. Jo no sé qui és aquest policia. Ni tan sols ho saben els Mossos, segons ens han dit ells mateixos, que no saben qui és la persona que em va disparar. Jo crec que sí que ho saben i que entre ells s'amaguen i es protegeixen, no? Perquè hoy por ti, mañana por mí. Però jo no ho sé, no sé qui és aquesta persona. Tampoc no vull saber el seu nom i cognoms i en recordar-me tota la vida del nom d'aquesta persona, però m'agradaria que no pogués fer-li això que m'ha fet a mi, no li pogués fer a una altra persona, i m'agradaria que hagués tingut que rendir comptes, no? Que tenia una responsabilitat de lo que va fer.
No goso preguntar-te si creus en la policia.
Amb el model que tenim ara mateix, no crec en la policia. Penso que podríem fer molt millor, però la figura de superioritat o de prepotència que de vegades mostren, no? O d'autoritat. Jo sóc l'autoritat i m'has de fer cas. Bueno, la policia l'hem posat perquè ens protegeixi a tots, no? Perquè protegeixi l'Estat, però que ens protegeixi a nosaltres també. Llavors, el que, per exemple, no entenc és com pot ser que la policia pugui protegir les portes del Corte Inglés, però no em protegeixi a mi i jo acabi ferida i sense un ull. Això és el que no entenc realment, no? Sé que la policia possiblement és molt necessària per moltes coses que passen, però també hi ha un paper excessiu de la policia que fa de mitjancera en conflictes de la societat, que potser podria fer aquest paper, ho podria fer una altra figura professional.
T'has tornat a manifestar? Has tornat a anar a una gran manifestació alguna vegada?
He anat alguna vegada, no sense por, t'ho he de dir, la veritat és que ho passo molt malament. He intentat que les manifestacions que jo volia anar fossin de dia, perquè perquè la nit ja em recorda els fets que em van passar, que eren les 8:45, quan em va passar a mi, 8:45 o menys 10, així, les 9. I he tornat a altres manifestacions una mica més petites o més a ara on visc, que és al Montseny, que no són tan grans, però sí que he anat algunes.
Estàs treballant ara?
Estic treballant des de fa ja 5 anys.
Quan algú que no et situa i no sap que ets una cara coneguda et pregunta què t'ha passat a l'ull, què li respons?
Depèn del dia. Normalment, ara quasi mai no m'ho pregunten, perquè potser la gent pensa que, pues, que tinc igual una mica de conjuntivitis o que sóc així des de que vaig néixer o perquè potser pues, no em coneixien abans, però abans ho explicava més. Abans, quan em preguntaven què et passa, no? Sobretot quan portava el pagat o així, pues, explicava més què m'havia passat. I ara sóc més de bueno, sí, a l'ull, el tinc malament, sí, bueno, però no et preocupis, el que m'importa és aquest, que és el que tinc bé i amb aquest encara veig.
De totes les renúncies obligades que segur que has hagut de fer després del que et va passar fa 10 anys, què és el que t'ha sabut més greu?
Sí, bueno, és una mica difícil, però, per exemple, me'n recordo molt de... Pues, per exemple, el que no he tornat a fer ha estat maquillar-me els ulls, per exemple. Això no ho he tornat a fer, perquè ho he intentat, però no, com no els tinc iguals, els ulls, pues, encara es fa més evident que em falta i jo encara em veig pitjor. Llavors, me recordo que uns dies abans del 14N m'havia comprat 2 llapissos pels ulls i no els he pogut fer servir mai, aquests llapissos.
Esther Quintana, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.